Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El risc de contagi de coronavirus va a la baixa a Sabadell després que entrés en la qualificació de risc alt fa dues setmanes. Avui ha descendit fins al llindar més baix d'aquesta categoria. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El risc de contagi es troba ara al 106,38, 15 punts menys que en el recompte anterior. Quan baixi per sota del 100, serà considerat un risc moderat de rebrot. Així mateix, la taxa de contagi ha baixat fins al 0,75. És a dir, segons els barems de salut, l'expansió del virus no creix. Unes dades que s'assoleixen just després que dissabte acabés el dispositiu de proves massives de PCR a les Termes i a Campoamor, de les quals encara no n'han transcendit els resultats.
Libera ONG denuncia desatenció per part de l'Ajuntament de les necessitats dels animals de la ciutat.
El portaveu de l'entitat, membre de la taula de benestar animal, Xavier Rua, lamenta que l'administració local ha deixat de tenir en compte les seves propostes i ha aturat projectes acordats al mandat anterior.
Veiem que ells tenen un camí o fan una feina i nosaltres no seguim el mateix camí. Vull dir, ells han tirat pel dret i nosaltres creiem que no és aquest camí el que s'ha de seguir.
La tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, ha desmentit que s'hagin frenat projectes i ha apuntat en quin punt es troba el d'àrees d'esbarjo.
Hem posat en marxa el pla per tenir a finals de mandat un parc d'àrees d'esbarjo de gossos a tots els districtes de Sabadell, amb dues àrees per districte, i nosaltres actualment en el pressupost d'inversions ja tenim els diners per poder-los desenvolupar. Actualment els projectes ara els estem acabant de treballar tant amb les entitats animalistes com amb les associacions de veïns, i jo aquests dies, de fet, abans del juliol, quan ja vam començar a la nova normalitat en les barris i districtes on hi aniran, estem fent aquest retorn amb les associacions de veïns.
Amb tot, Morella assenyala que el col·lectiu animal segueix sent una de les prioritats de l'executiu local.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell dona per tancades les renovacions de cara a la temporada que ve.
Els últims en signant han estat Edgar Hernández i Néstor Carol. Ara l'equip tècnic del club arlequinat prepara possibles noves incorporacions. De moment, n'hi ha confirmada i ha confirmada, de fet, una cara nova, Víctor García.
Són algunes de les notícies que us repassarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 33 graus a Sabadell. Després d'un cap de setmana amb temperatures molt intenses, sembla que la calor no ens abandona. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Per les immediates hores esperem que encara es reprodueixin alguns ruixats que han estat una mica sorpresius, que també ho hem de dir-ho, cap a punts del terç oest del territori. Però el que esperem realment és que a partir de les immediates hores, doncs, els ruixats apareguin també a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot a les comarques o al voltant de les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, els Pallars. Aquí, al llarg de les immediates hores, pot aparèixer algun ruixat que no descartem que sigui molt local, això sí, d'intensitat forta, i alguna calamarsada, també. Però, en general, seran fenòmens, insistim, molt i molt locals. Tot plegat, acompanyat, això sí, d'una temperatura que, en general, ha baixat bastant el que és a l'interior del país, producte d'una massa d'aire una miqueta més fresca, però també degut a aquestes nuvolades que han crescut cap a l'interior del país. De cara a demà, la situació, doncs, serà una miqueta més estable, els ruixats costaran més de veure'ls. No descartem que encara hi hagi ruixats de tarda en algun punt del Pirineu. També aquesta matinada no es descarta cap a les comarques del terç oest, i en general també tot plegat vindrà acompanyada d'un lleu descens de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on a aquesta hora no trobem cap mena d'incidència. També es circula còmodament d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 4 minuts de les 7. El coronavirus a Sabadell està desaccelerant en les últimes hores. El risc de contagi baixa i s'aproxima a 100, que és el punt on canvia d'alt a moderat. Actualment és de 106,38, 15 punts menys que la dada anterior. La taxa de contagi, l'anomenada R, també ha disminuït, i aquesta sí que creua el llindar crític en positiu, ja que baixa fins al 0,75. Es considera que per sota d'1 la infecció no creix, segons les dades publicades per Salut.
Ara s'han registrat 19 casos més de coronavirus a la ciutat, confirmats per PCR, que en l'últim balanç. La millora de l'evolució del coronavirus a la ciutat arriba just quan ha acabat el dispositiu massiu de proves PCR al sud de la ciutat, a les places Picasso i les Termes. Des de Salut encara no han confirmat ni s'ha pogut realitzar les 3.000 proves previstes. El primer dia en van fer prop de 800 entre les dues carpes. Tampoc ha transcendit el nombre de positius detectats en el dispositiu. No obstant això, ja estan en marxa nous dispositius com el de Sabadell a realitzar durant aquesta setmana, començant a Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet. La consellera de Salut, Alba Vergés, diu que la previsió de la Covid-19 a l'octubre és que possiblement caldrà contenir una onada gran del virus i avisa que coincidiria amb la de la grip.
Hem d'estar preparats, absolutament preparats per tot. I així ho hem fet en el nostre sistema sanitari, el sistema assistencial, també de vigilància epidemiològica i amb totes les eines del sistema de salut i sobretot amb la col·laboració de la ciutadania per evitar doncs, aquesta possible segona onada, situació que ens portaria a una complexitat gran que se'ns ajuntaria doncs, amb l'epidèmia de la grip i que per tant el que estem intentant és treballar molt bé i anar a buscar el virus allà on el veiem, doncs per poder sobretot tallar les cadenes de transmissió i no arribar en aquest punt.
La consellera creu que la tendència de la infecció va molt a la baixa i la incidència no és tan alta com fa dues o tres setmanes.
Catalunya ha fet 962.241 PCRs per detectar coronavirus fins al 6 d'agost, segons dades del Ministeri de Sanitat.
Del total, gairebé 70.000 s'han dut a terme entre el 31 de juliol i el 6 d'agost. La setmana passada, al conjunt de l'Estat, el número de PCRs fetes s'aproxima als 5 milions. Pel que fa a tests ràpids d'anticossos, a Catalunya se n'han fet 92.315 fins el 6 d'agost. Arreu d'Espanya, 2.143.910.
I Catalunya registra 832 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR. Les funeràries també han reportat 5 defuncions en les últimes hores.
El risc de rebrot manté la tendència a la baixa i se situa en 147,47, 10 punts menys que en l'últim balanç i 25 menys que la setmana passada, si bé encara es troba molt per sobre del llindar de risc alt, 100. La velocitat de propagació del virus baixa de la barrera de l'1 i és de 0,98 i ha ingressat 590 pacients, 26 més, i 116 estan a l'UCI, 6 més. L'edat mitjana dels positius és de 38 anys.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Libera ONG, integrant de la taula de protecció i benestar animal de Sabadell, denuncia una falta de lideratge i d'atenció per part de l'Ajuntament a l'hora d'impulsar projectes en defensa dels drets dels animals a la ciutat. Des de l'associació asseguren que l'administració local no està escoltant les seves propostes i alerten que ha paralitzat projectes impulsats durant el mandat anterior, com per exemple la creació de zones d'esbarjo.
El portaveu de l'associació, Xavier Rua, considera que el nou govern no està tenint en compte els consells i demandes de les diferents associacions que integren la taula de benestar animal.
Les entitats que estem treballant aquí a Sabadell ja fa anys que hi treballem, tant Brigada Animal Sabadell com Libera, com Associació de Propietaris d'Animals, com totes les altres, com la Protectora, i crec que no se'ns està fent cas del tot o no se'ns està escoltant tot el que hauria. No? Llavors estem una miqueta això, molestos per tota la feina que s'està deixant de fer per no escoltar a la gent que més experiència té. No?
Rua també denuncia una falta d'atenció i de previsió per part de l'Ajuntament, que quedaria palesa en qüestions com la desaparició de les cries de cigne del Parc Catalunya.
Hi ha uns cignes d'aquí del Parc Catalunya que van desaparèixer o que algú va robar ara fa unes setmanes i que encara no han aparegut, i van desaparèixer perquè ni estaven anellats ni estaven enxipats, ni es va fer un seguiment, no es va fer un control.
En aquest mateix sentit apunta una falta de previsió davant la celebració de l'ascens del Sabadell a segona A, que va suposar importants conseqüències per la fauna del parc. En aquest mateix sentit lamenta que s'han portat qüestions a la taula de protecció i benestar animal que s'han posposat sine die.
Els temps que estem vivint marcant l'agenda, però sí que és veritat que hi ha coses que han d'estar unes per sobre de l'altra. Vull dir, hi ha animals, vull dir, hi ha situacions a la nostra vida quotidiana que no hem de deixar passar per sobre, per molt que tinguem una situació crítica o difícil a la ciutat. Jo em faig càrrec que poden haver-hi modificacions, alteracions o tal, però hi ha coses que no... que hi ha... que fan un gran massa, no?
La tinenta alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, ha respost a les declaracions del portaveu de l'Ibera desmentint que els projectes engegats en el mandat anterior estiguin aturats i ha posat fins i tot dates per als més destacats. El pla d'àrees d'esbarjo, per exemple, estarà a punt de cara a la primavera i dotarà tots els districtes de la ciutat d'almenys dos espais d'aquest tipus abans que acabi el mandat.
De fet, Morell insisteix que les entitats de la taula de Benestar Animal són coneixedores d'aquests calendaris.
No es tracta de demanar-li paciència perquè nosaltres, jo com t'he dit, a la taula de Benestar Animal que n'hem convocat diferents des que jo soc tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, les àrees d'esbarjo de gossos que segurament acabaran sent realitat, primer, han estat consensuades a la taula de Benestar Animal amb les entitats i ara el que estic fent és consensuar-ho també amb les associacions de veïns. I aquesta és la voluntat del govern, treballar amb tothom, com sempre.
Així mateix assegura que s'anirà més enllà i que de cara a la tardor o a la primavera que ve s'implantarà una nova prova pilot per instal·lar els anomenats urban dogs a la ciutat.
Els urban dogs són fons que s'instal·len en una plaça, que el que fan és incentivar a que un gos, quan hagi d'anar a fer pipí, en comptes de fer pipí en qualsevol punt de la plaça, es dirigeixen a aquestes fonts, té una mena d'incentiu, que el que fa és donar-la o una xutxa o en funció del que el gos hi vagi. Llavors, d'una manera, de nosaltres el que volem és tenir les nostres places netes. I el que volem fer és que els gossets, a l'hora de que estan passejant per les places, vagin en aquesta font que es diu Urban Dog a fer el pipí. I així doncs, també convivim en una plaça on podem estar-hi tots i totes. I a més, doncs, és una manera també de mantenir el nostre espai públic net.
Sobre la celebració de l'ascens del Sabadell al Parc Catalunya, Morell insisteix que ja es va fer una crida al civisme en tots els sentits i recorda que la responsabilitat individual ha d'imperar per damunt de tot.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà una moció perquè l'Ajuntament de Sabadell entregui la medalla del mèrit ciutadà al bisbe Pere Casaldàliga a títol pòstum. És un dels gestos per recordar i reconèixer Casaldàliga mort dissabte als 92 anys per la feina feta a Sabadell durant els anys 50. Des del Bisbat del Vallès també faran una missa a la ciutat per poder-li dir l'últim adéu.
Des d'Esquerra Republicana han anunciat la seva proposta aquest mateix cap de setmana, apuntant que la tasca de Casaldàliga a la ciutat ha de ser reconeguda. Així ho ha dit el portaveu de la formació, Gabriel Fernández.
Tenim el reconeixement de la seva feina, del seu compromís social coherent amb l'Evangeli i amb les seves creences. Això és molt important. I aquesta persona va passar per la nostra ciutat. De fet, va començar la seva feina com a mossèn a la nostra ciutat, al barris com pot ser Can Oriach o Can Puiganer, on va conèixer de molt a prop el patiment de la gent més humil, de la gent més pobra de la nostra ciutat, ja en la dècada dels 50.
De fet, Casaldàliga va començar la seva trajectòria a l'Escola dels Pares Claretians de Sabadell, ciutat on també va atendre els obrers i promoure els cursets de cristiandat. Davant d'aquesta feina feta, Fernández proposa el següent tribut.
Proposem ràpidament aquesta moció perquè pugui considerar-se en la primera instància que tinguem, suposo que al final d'agost o al començament de setembre, i que la ciutat, pensem que comptarem amb els vots i la majoria de los vots que es necessiten per fer-lo possible, i que la ciutat pugui rendir aquest tribut a aquesta persona que també va fer una aportació a Sabadell, i Sabadell també li va ensenyar bona part de lo que després el va aplicar al llarg de tots aquests anys a la seva vida.
L'última adéu a Casaldàliga a la ciutat serà el 8 de setembre, amb una missa a l'església de l'Immaculat Cor de Maria.
Més notícies del dia en format més breu. La zona blava de Sabadell serà gratuïta fins al 23 d'agost.
A partir d'avui fins al dissabte 22 d'agost la zona blava estarà tancada i, per tant, l'aparcament en aquestes places serà gratuït. Aquest fet ja es dona els diumenges, com serà el cas del dia 23. El servei interromp el funcionament durant les dues setmanes centrals del mes d'agost, com ve sent habitual als estius. A partir del dilluns 24 es reprendrà el pagament a la zona blava.
Aquesta matinada la policia de Sabadell ha detectat dos conductors que havien begut més del compte.
El primer a dos quarts d'una de la nit a l'avinguda d'Andreu Nin, quan se li ha fet el test d'alcoholèmia, el conductor d'un turisme que va multiplicar per 4,5 el valor permès. L'home, de 54 anys, va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat. I quan faltaven pocs minuts per les 4 de la matinada, a l'avinguda Josep Tarradellas, el conductor d'una motocicleta que presentava símptomes clars d'haver begut massa, es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia. Tres unitats policials van haver d'intervenir i l'home, de 41 anys, va acabar denunciat per delictes contra la seguretat viària, per negar-se a passar el test, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, per conducció temerària i per resistència i desobediència als agents.
I no deixem de parlar de successos quan arribem al punt horari d'un quart de vuit, perquè els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal han impulsat aquest cap de setmana un nou dispositiu conjunt per aturar les curses il·legals de cotxes a Can Roqueta. La nit de dissabte a diumenge s'ha fet una doble acció conjunta entre els dos cossos de seguretat. La més destacada ha estat el control de vehicles a l'alçada de la ITV, pel qual han passat un centenar de cotxes.
Els agents han demanat documentació als conductors i en alguns casos s'ha fet una revisió en profunditat del vehicle. En paral·lel s'han disposat efectius a les zones on altres vegades s'havien fet curses al barri. Durant el control, un dels vehicles ha intentat eludir-lo, saltant-se una doble contínua, però se l'ha pogut aturar abans de fugar-se i se l'ha denunciat per portar substàncies i per saltar-se la doble contínua. El dispositiu s'ha tancat amb tres denúncies per tinença de substàncies i una per saltar-se una doble contínua. En declaracions a les xarxes socials, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha destacat la feina feta pels cossos de seguretat i ha afegit que per viure en barris segurs aquest tipus de comportaments no es poden permetre. Tot plegat ho ha dit quan les curses il·legals de vehicles a Can Roqueta s'han convertit en un problema habitual, que ja han denunciat entitats com el CIESC i l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta, i més recentment formacions com Junts per Sabadell. En tot cas, el mes de desembre passat ja es va fer un dispositiu policial per posar fi a aquesta pràctica, que es va tancar amb una cinquantena de multes.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Ciutadans, que presentarà accions judicials contra el ple del Parlament sobre la monarquia celebrat divendres.
Algo així ho ha anunciat avui el líder de la formació a la cambra catalana, Carlos Carrizosa, que també ha emplaçat el president espanyol, Pedro Sánchez, a impugnar la sessió. Per Carrizosa, la no publicació dels punts polèmics al butlletí oficial del Parlament en demostra la seva il·legalitat.
El grup parlamentari de Junts per Catalunya reclama al president del Parlament, Roger Torrent, i a la mesa que facin publicar íntegrament les resolucions adoptades durant el debat sobre la monarquia.
Des de la formació asseguren que tot allò que se silenciï és una anomalia i insisteixen que no s'està en un context per amplificar la repressió del 155, sinó per defensar la democràcia. Des de la formació també insten Torrent i la mesa a destituir el secretari general, Xavier Moró, per actuar de manera arbitrària.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que la seguretat de Joan Carles I concerneix l'estat espanyol per la seva condició de cap d'estat.
Tot i això, Grande Marlaska ha rebutjat donar cap detall respecte del dispositiu de seguretat del rei emèrit. Cap font oficial aclareix on està l'exmonarca una setmana després que comuniqués la seva marxa d'Espanya. Ni Casa Reial ni el govern espanyol han confirmat on es troba, tot i que mitjans de comunicació apunten a diverses possibles destinacions.
El PP ha demanat al Tribunal Suprem que anul·li el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat.
Els populars defensen que el nomenament contravé el principi d'imparcialitat que requereix el càrrec i subratllen la vinculació inequívoca amb el govern espanyol i el PSOE. El PP assegura que l'ocupació del càrrec per una persona parcial pot derivar en la presa de determinades posicions pel Ministeri Públic en tota mena de procediments i això pot arribar a ser perjudicial per la formació conservadora.
I la Guàrdia Civil dona per desarticulada una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, amb la detenció de 15 persones. persones.
L'operació es va desenvolupar en 10 registres en domicilis i naus industrials de Tarragona, Torredembarra i la Pobla de Montornès, on es van intervenir 203.000 euros en efectiu amagats en un compartiment d'un forn de cuina, 37.000 corones daneses, 5 armes, 4 embarcacions, 2 vehicles d'alta gamma, 95 grams de xix, 1.119 plantes de marihuana i 2.520 grams de cannabis processat.
I un últim apunt, una notícia d'última hora. El govern del Líban cau arran de les protestes per les explosions de Beirut. El primer ministre Hassan Diab dimiteix fruit del descontentament de la població per la corrupció de la classe política. Aquesta dimissió arriba després que ahir diumenge fessin un pas al costat els ministres d'Informació i Medi Ambient i aquest dilluns el de Justícia, Finances i també un degoteig constant de diputats. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb les firmes d'Edgar Hernández i Néstor Carol, el centre d'esports ha donat per tancat el capítol de renovacions. Ja ara ja es podrà centrar plenament en les incorporacions, on recordem, de moment, hi ha una cara nova, la de Víctor García. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En total, Antonio Hidalgo compta amb 18 futbolistes a la plantilla a l'espera que es confirmin més moviments. En els pròxims dies s'espera relativa calma en l'episodi de fitxatges, mentre que de cara a la setmana vinent, quan es preveu reprendre l'activitat del club, poden haver més novetats. Sigui com sigui, l'aposta de la direcció esportiva ha estat la de donar continuïtat a la plantilla que va aconseguir l'ascens fa tot just dues setmanes, un fet del qual s'ha felicitat Edgar Hernández, tot comparant-ho amb la seva anterior etapa.
Donar-li aquesta estabilitat i aquesta tranquil·litat al jugador també i al diguéssim, al club, forma unes bases que són molt importants de cara a començar l'any amb aquest bloc que venien de l'any passat, amb el mateix entrenador, el mateix cos tècnic, el mateix director esportiu, i aquesta estabilitat és cert que quan l'anterior etapa aquí a Sabadell no la vaig tindre i no la sentíem, i per mi és molt important, perquè això ja ho he viscut a un altre club i crec que tindre aquestes bases ja ben assentades són molt importants per començar amb bon peu.
Un Edgar que més ha estat decisiu enguany, sent el pitxitxi de l'equip, veient porteria en el play-off i donant l'assistència del gol de l'ascens a Néstor. Com no podia ser d'una altra manera, satisfacció també per l'actuació individual.
Al play-off crec que vam estar tot el grup, del primer al 28 que estàvem allà, vam estar a un nivell altíssim, cada un aportant el nostre granet de sorra i, bueno, cert que a nivell personal el primer xut que fa en el play-off va dins, et dona aquesta tranquil·litat, aquesta confiança, i crec que després el play-off a nivell personal és bo, però és el més important per mi és a nivell col·lectiu. Fem un play-off a nivell col·lectiu espectacular, ja dic, del primer a l'últim.
Demà serà el torn d'escoltar l'últim dels renovats, precisament l'autor del gol de l'ascens, Néstor Querol.
La claredat de la direcció esportiva a l'hora d'apostar per la continuïtat de l'actual plantilla contrasta amb tots els dubtes que giren al voltant de l'inici de la temporada que ve. Per començar, no hi ha cap certesa sobre la data que començarà a rodar la pilota a la Lliga Smartbank.
D'una banda, el Consell Superior d'Esports, el CSD, té la intenció que comenci el mes de desembre davant l'actual situació de la pandèmia. En canvi, la Lliga vol que tot estirà, el campionat s'inicia l'octubre. Sí que està gairebé descartat, però, que el 12 de setembre, la data prevista, primerament, s'enceti la temporada. Edgar també s'ha referit a aquesta qüestió.
És incertesa. Incertesa total, perquè al final pot passar tot. Però és centrar-se en un mateix, en que en el moment que ens toqui tornar a entrenar, en el moment que ens toqui tornar a competir, està la millor manera possible i així es veurà reflexat aquest treball que fem diari i és molt important. Però ja et dic, a mi ara mateix és incertesa, però em centro en que si Déu vol, tot vagi com ha d'anar i comencem a competir a mitjans de setembre o finals de setembre.
A més, encara queda per tancar el curt 2019-2020 de segona. Un cop acabada la fase regular amb la derrota del Fuenlabrada al camp del Deportivo, ja se saben els encreuaments de semifinals, Girona-Almeria i Elche-Zaragoza. Segons el previst, dijous s'han de disputar els partits d'anada.
I encara més dubtes hi ha en el futbol no professional, que segueix sense tenir una data concreta de tornada malgrat la reunió amb mantinguda avui entre la Federació Espanyola i les diferents territorials. Sí que queda clara una cosa, l'ens estatal aposta per començar el curs tan aviat com es pugui.
Desmentint així les informacions que apuntaven que la proposta era que l'inici de les lligues s'endarrerís fins al gener o més endavant. En el text, a més posterior a la reunió, també ha volgut deixar palès que hi ha la consciència de la greu situació financera que es generaria si l'activitat continua aturada i advoca per demanar a les autoritats un pla transversal que englobi no només el futbol, sinó la resta d'esports d'equip per tenir les màximes garanties sanitàries i jurídiques de tots els federats. La Federació Espanyola, a més, deixa en mans de les territorials que decideixin quan comencen les lligues del seu àmbit, sempre que tinguin el vistiplau de l'administració de la seva comunitat autònoma. La sensació és que serà difícil que la temporada es pugui dur a terme amb relativa normalitat. Per exemple, aquesta és l'opinió del tècnic del Tibidabo, Dani Leoncio.
A título personal, yo creo que octubre va a estar ahí, ahí para poder empezar. Ojalá y todo vaya bien, pero yo creo que se va a retrasar un mes, bueno, un par de fechas. Me da más que nada por lo que estamos viviendo, ¿no? El día a día va habiendo rebrotes, no hay soluciones, y se va propagando y claro, al final no vamos comiendo las fechas.
Recordem que en el cas del futbol territorial català ja s'havia planificat tot, des del format de competició fins al calendari complet. La data prevista era que les lligues comencessin el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre.
Cinc minuts per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 10 d'agost. Recordant-vos que el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.